Clínica Veterinària Olot patrocina les nostres mascotes.
És el moment de saludar els 5 minuts més en Jordi Joanol, el nostre veterinari. Què tal, Jordi, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia. I bon fred.
I bon fred, ja. Sí. Les nostres mascotes,
ja comencen.
Si estan a casa, estan calentones, però
correcte.
Si no,
si
passen baixos.
Si surten a fora, com nosaltres, també passarem fred.
I tant, i tant.
Que ells tenen una miqueta d'abric incorporat, eh? Ja siguin
sí.
Plomes, amb pèl, amb pell, vull dir que...
Van una mica més ben farcits que
correcte,
nosaltres.
Correcte.
Jordi, a veure, se'ns acosten aquestes dates nadalenques, ara tindrem aquests mercats de Nadal, pessebres, no? És hora de, a casa, doncs, decorar-la, fer arbres, comprar nadales, etc. I no sé fins a quin punt hem de tenir en compte, sempre quan arriba aquesta època ho parlem,
sí.
Però és important, doncs, quins són una mica aquells elements nadalencs
sí.
Que hem de vigilar.
I aquí incorporaria elements nadalencs i també aliments nadalencs, diguem, perquè aquí també hi ha el tema àpats nadalencs, àpats de substanciosos, amb una sèrie d'aliments que per nosaltres poden ser d'ús quotidià, però per les nostres mascotes pot ser o prohibitiu o fins i tot arribar a ser tòxic.
Abans, però, Jordi, tenim una consulta que ens ha arribat via WhatsApp, 682-900-600, ja sabeu que és el nostre WhatsApp on podeu enviar-hi qualsevol consulta. Ens escrivia un oient i ens comentava que tenia una pipeta de gat si li podia posar el seu gos.
És que normalment la pregunta és al revés. Però, bueno, en aquest cas, una pipeta de gat sí que es pot posar amb un gos. No a l'enrevés.
Ah.
És a dir, aquesta pregunta és molt bona perquè, una... Espero i desitjo que no l'hi hagi ficat, sinó que abans de posar s'ha de parlar, diguem.
És a dir, que no és una cosa veterinària... que es pugui posar amb una o
no,
altra.
No, o sigui, en veterinària tenim moltes espècies animals, és a dir, tenim el gos, el gat, conills, aus, per tant, cada un és una espècie diferent i cada un té unes característiques diferents, tot i que sembla que diguis, oi, són iguals i tant fiquem una cosa amb un que fiquem una cosa amb l'altra, d'acord? Hi ha certs animals que tenen un metabolisme diferent. Per tant, hi ha productes que els hi podem posar a certs animals que metabolitzen bé i tenen un sentit mèdic, d'acord? Hi ha altres animals que, tot i que amb un altre animal li poden anar bé, amb certs
ells,
animals
no.
Els hi pot arribar a ser tòxic perquè aquell metabolisme d'aquell animal no detoxifiqui. Típica pregunta que normalment te la faig al revés ara. Una pipeta de gos es pot posar amb un gat?
No,
rotundament no. I a més les pipetes de gos t'ho posa clarament. Normalment veus allà la imatge d'un gat amb una senyal de prohibit, diguem.
D'acord.
O sigui, tatxat entremig, d'acord?
Què li pot passar al gat si li poses la pipeta de gos?
Si posem, en aquest cas, una pipeta s'entén que és una pipeta per atacar puces, paparres, és a dir, aquelles pipetes que posem a vegades mensualment, sobretot a l'època d'estiu, primavera, de bon temps, per intentar que el nostre animal no tingui ni puces ni paparres. Per tant, amb un gos és viable posar-li, però amb un gat, si fiquem la de gos, allò típic, ui, tinc una pipeta de més de 25 quilos, però un gos de més de 25 quilos, total, tinc 5 gats de 5 quilos cada un, doncs aquella pipeta la divideixo i li fico una gota cada un, no?
No, va bé,
crasso error. No, no va bé. Per què? Una, perquè aquesta pipeta sol ser tòxica per als gats, d'acord? Cal explicar que hi ha pipetes específiques per gats, és a dir, en els gats se'ls hi poden posar pipetes, sí, però que siguin de gat,
clar,
d'acord?
Clar.
Per què? Perquè al gos els hi porten un producte que és la permetrina, que normalment és molt tòxic pels gats, ja sigui o una de dos, o per aplicació cutània, d'acord? Que li pot causar alguna irritació, alguna al·lèrgia, i fins i tot es pot absorbir a nivell de l'animal, d'acord? I l'altre també perquè ho pot ingerir, ho pot llepar, encara que
clar.
Se li posin aquí al clatell, ho pot ingerir, ho pot llepar, i pot provocar una intoxicació. Aquesta intoxicació és molt típica, perquè quan normalment un veterinari veu un gat intoxicat per una pipeta de gos, automàticament ho sap. És a dir, té uns tremolors molt característics, fins i tot unes convulsions, és a dir, tens l'animal sobre la taula d'exploració i l'animal literalment bota sobre la taula, diguem, de les convulsions que té, d'acord? I depèn de la quantitat que han ingerit. N'hi ha alguns que a vegades només tenen tremolors a nivell de les orelles, veus que aquells ulls... Veus que està molt marejat i naturalment intoxicat, i automàticament dius que se li ha posat una pipeta així, sí, la del gos que envia sobrat, no sé què...
Malament. I això té cura, Jordi?
Normalment, una, el primer que s'ha de fer és treure les restes de pipeta que hagin pogut quedar impregnades en l'animal, ja sigui o rentant-te'l molt bé amb un sabó per treure tota la diguem, untositat d'aquella pipeta que tenim a impregnar l'animal, i a vegades fins i tot el que jo a vegades faig és literalment retallar el pèl, d'acord? O sigui, fer una rapada, diguem-ho així, perquè tot aquell pèl impregnat d'aquell líquid doncs desapareixi, per tant, encara que es llepi, no marxi, perquè tot i rentant, tu l'has de rentar molt bé, a sobre l'animal
pensa que
està... No, això, i pensa que l'animal està en convulsions i està en tremolor, si a sobre el rentes, pot empitjorar una miqueta la situació. Per tant, el primer és treure l'exposició en aquest tòxic, d'acord? No se'l pot fer vomitar perquè la dosi és tan mínima. Clar. Que encara que vomiti no farà res, i a més és una ingesta, la pipeta normalment es posa el dia abans, allò diu, el dia abans, que el dia abans, com que ho vaig rentar i tot això, li poso la pipeta. Ja li ha fet efecte el dia després, amb la qual cosa, encara que el facis vomitar, no aconseguiràs res, d'acord? El que hi ha és intentar tractar, no hi ha un antídot correcte o concret, d'acord? L'únic que hi ha és una sèrie de medicacions per tractar aquests símptomes de la intoxicació. Soroteràpia, fluidoteràpia en certs casos perquè elimini ràpid el tòxic, i normalment el 90% dels animals intoxicats per pipeta de gos solen tirar endavant, d'acord? Després n'hi ha alguns que, depenent de la dosi, de la ingesta que hagin tingut, a vegades del producte, perquè clar, jo et dic una pipeta de gos, però hi ha productes i productes... Clar. Que la gent té a casa i a vegades diu, ah, arruixo el meu animal per treure aquelles pusses i aquelles paparres que té l'animal. A vegades n'hi ha alguns que són més forts que d'altres, d'acord? I a vegades poden tenir algunes conseqüències més mortals que d'altres. I també depèn del temps d'actuació, és a dir, si porta dos dies l'animal botant i amb convulsions, és més difícil que aquesta recuperació sigui exitosa, d'acord? Per tant, abans, sobretot, més que tractar l'animal intoxicat, és abans de fer alguna cosa, parlar amb el vostre veterinari de confiança o una botiga especialitzada que et digui, es pot posar això, doni, si no ho saps segur, doncs torna, segones opinions, d'acord? No estan de més, d'acord?
Molt bé.
I a partir d'aquí evitarem molts problemes i diners, perquè a vegades normalment són d'urgència, això, també.
Típic. Molt bé, doncs a tenir-ho en compte, que no serveix tot per tots, encara que ens puguem pensar que, mira, el gat i el gos són mamífers i, per tant, els hi podem posar el mateix.
Correcte, igual que en medicaments nostres amb el gos.
Exacte.
Diu, ai, uita, el típic ibuprofè, oi, tinc mal de cap... No, venen un profè que li donen al gos o una aspirina, no, i a sobre et diuen, no, és que he rascat la pastilla, no, és que ni rascant ni sense rascar.
Clar.
Antiinflamatoris, en general, millor consultar el veterinari, hi ha antiinflamatoris molt específics, hi ha medicacions molt específiques que són d'animals d'animals que vagin per animals, és a dir, no traslladem els nostres medicaments també amb ells, si amb una, però això igual que persones, oi, com que m'anava amb vi, li dono aquella pastilla al veí, no?
No, l'automedicació no s'ha de fer.
Doncs això també, és intentar evitar-ho, més que tot per no tenir problemes majors, diguem, d'intoxicacions o problemes molt més greus, que corri un risc al nostre animal, d'acord?
Molt bé. Doncs dit això, Jordi, ara que arriben aquestes dates,
correcte,
què hem de tenir en compte?
Passem de medicaments, diguem, és que això se'ns ha colat aquí al mig, però passem d'aquests medicaments que poden ser tòxics a aquells aliments que poden arribar a ser tòxics, d'acord? Perquè, clar, no només els medicaments poden ser tòxics. Fins i tot hi ha aliments que són prohibitius de cara al gos i al gat, d'acord? I sobretot, jo ara aquest tema és més que tot en èpoques nadalenques, perquè ja és quan hi ha els àpats nadalencs, quan hi ha aquells dinars, sopars suntuosos, diguem, amb molt d'aliments i molta varietat d'aliments a sobre la taula, d'acord? Un, per ficar per antonomàcia, és la típica xocolata, d'acord? I no perquè es torni sec l'animal, perquè això també és típic. Oi, no, eren xocolata, allò, o bé un animal en catarates, però que no li donen mai xocolata ni dolços, home. No
té res a veure.
Home, té a veure si el gos és diabètic. Diguem, si és gos diabètic i sobre li dones xocolata i sobre li dones sucre, empitjorarem aquelles catarates o aquell procés de diabetis, d'acord? Però si l'animal està bé, una miqueta de sucre no fa mal, però una miqueta de xocolata sí, d'acord? És a dir, la xocolata conté un component que és la teobromina, que és una substància que, el que dèiem abans, igual que els medicaments, és una substància que els animals no poden metabolitzar, és a dir, no poden convertir aquella molècula en inocua pel cos, d'acord? Per tant, es va acumulant en l'animal i pot arribar a ser tòxic. I aquí també cal, com he dit abans, hi ha molta variabilitat d'espècies, també nosaltres tenim molta variabilitat de pesos en medicina veterinària, d'acord? És a dir, podem tractar des d'un chihuahua d'un quilo a un Sant Bernat de 80, d'acord? Per tant, la quantitat també hem de vigilar, és a dir, no és el mateix rascar un trosset de xocolata amb un chihuahua d'un quilo rascar una mica de xocolata amb un Sant Bernat de 80, d'acord? Pot ser tòxic, però un animal de 80, aquella petita xocolata, la tolerarà més bé, tot i que no és que no sigui tòxica, d'acord? En canvi, un animal d'un quilo, en aquesta petita presa de xocolata, que potser amb un Sant Bernat no li farà res, amb aquell chihuahua li pot arribar a provocar convulsions, problemes gastrointestinals, vòmits, diarrees amb sang... O sigui, se li pot complicar molt més la cosa i fins i tot acabar amb la mort, per una simple xocolata.
Per tant, guardeu tots els torrons de xocolata i coses que tingueu.
I ara és una cosa, dic, oh, i qui li don tot una rajola de xocolata, home? Normalment no es don tot una rajola de xocolata, però què passa? Apes nadalencs, ningú està pendent a vegades dels nostres animals de companyia, que allà arraconats perquè estem fent sobre taules i tot això. I què passa? Que ens cauen coses de la taula, d'acord? I aquest és el perill a vegades.
Ja o no, que s'enfilen a la taula.
Sí, ja no el sol fet de donar aquell aliment que pot ser prohibitiu i que nosaltres no ho sabem, sinó que a vegades al recollir la taula cauen coses amb trossos de xocolata, si hi ha nens també trenquen coses de xocolata que cauen per allà a terra, tema bessures, així que tot amb una bessura concreta, l'animal no és tonto, va també a esgarrapar la bessura i a menjar tot el que hi ha per allà, per tant, ja no és el que podem donar nosaltres, sinó el que pot arribar a trobar o buscar el nostre animal, perquè pensem que té un olfacte molt més intens que el nostre. Per tant, vigilar-ho molt bé aquests àpats nadalencs. Una altra cosa també, cafè, cacau, te, tot això, aquests culs que poden quedar, que se'ns veixa la tassa a terra, ja no perquè donem una tassa de cafè, però clar, pensem que ens poden caure coses a terra, doncs tot això porta cafeïna, que pot afectar a sistema cardiovascular, a sistemes nerviosos del nostre, i un excés pot tenir els mateixos símptomes, diem, que la xocolata en aquest cas, d'acord? També tot el tema de verdures, que normalment les verdures se les poden menjar totes, excepte ceba, alls, porros, calçots, mira, fiquem tota aquesta família dels alls i de les cebes, sí. Diguem, doncs tot això, sigui cru o sigui cuit.
Però s'ho menjarien sent així fort?
Sent així fort no s'ho menjarien, però què passa? Fico l'exemple del calçot. Xuques un calçot, que és una ceba, no és res més que una ceba tendra, d'acord? Està impregnada de salsa. Potser el calçot en si no se'l menjaria, però com que aquell calçot està
amb salsa,
aquella salsa és més bona. Per tant, es menja la salsa amb el calçot a sobre, d'acord? Per tant, hi ha una ingesta considerable de calçots i, per tant, això penseu que sí que pot arribar a ser mortal pels animals. És a dir, el que provoca és que tenen una sèrie de components, aquestes verdures, que en els nostres animals de companyia els hi pot provocar un trencament dels globus rojos. És a dir, el que es diu una anèmia hemolítica, és a dir, un trencament i, per tant, una baixada de l'hematòcrit que pot arribar a ser perillós en el sentit que es pot arribar a morir, d'acord? I calen transfusions sanguínies a vegades. I parar, diem, la intoxicació per aquests cebes o aquests alls, d'acord? Pensé que és una intoxicació, el que es diu, que té un component que es diu de tiosulfats, d'acord? Que això és el que provoca aquesta, diem, trencament de globus vermells i, per tant, aquesta possible mortalitat del nostre animal de companyia.
Doncs a tenir en compte aquest tema de les cebes, alls, no perquè poder se'ls mengin crus, però perquè amb salses, etcètera, s'ho poden menjar.
Una salsa de pasta o així pot arribar a provocar també aquest, perquè ja ha incorporada la ceba en aquelles salses, d'acord?
Jordi, i perdona un moment, i què passa en cas de que tinguem un gos que li encanta posar el nas a dintre de les bosses d'escombraries? Què és el més preocupant?
No, sí, si tenim un gos que li agrada molt ficar el nas a la bossa d'escombraries, és intentar, primer de tot, aïllar la bossa d'escombraries. És a dir, intentar que no tingui accés en aquestes bosses d'escombraries, en aquestes restes biològiques, d'acord? Pensem que en aquestes restes biològiques hi podem trobar talls de ceba, patates i tomàquets potser crus, que aquests sí que poden arribar a ser tòxics, d'acord? Perquè porten un component que és la solanina, que pot provocar problemes renals, digestius, etc. Poden trobar trossos, jo què sé, d'ou cru, peix cru, que allò que estem netejant coses per després fer aquests tiberis de Nadal amb peix o així. Per tant, tot això ho hem de vigilar, d'acord? Fins i tot, una altra cosa és el marisc en general, que molta gent està acostumada. Què passa? A vegades aquest marisc està impregnat de salsetes o així, que els agrada molt, es va menjant, ja no la clova, sinó que aquesta clova està impregnada de salses, se la menja o tenen aquest olor particular, ja sigui també potser un gat, no? I això provoca una ingesta de molt de marisc, i tant, aquesta clova porta molta quitina, i això pot provocar obstruccions intestinals, indigestions, fins i tot fecalomes, que són les femtes que estan una miqueta més dures de normal. Per tant, hem de vigilar, i el primer que hem de fer és intentar aïllar aquesta bessura o l'accés en aquesta bessura als nostres animals de companyia, que és allò típic, com que se'n fan tantes, les vas deixant allà a vegades en línia a la cuina i després dius, al vespre, quan tothom marxa, les llenço. Però és que potser ja se les ha menjat el gos abans de llençar-les tu.
Clar, clar, clar.
Molt bé. Què més hem de tenir en compte, Jordi?
També hi ha altres coses, com hi ha certes fruites, que ja no és només la fruita, sinó el pinyol d'aquestes fruites.
El pinyol?
El pinyol. Per exemple, un alvocat, d'acord? L'alvocat en si no és perillós, el lloro sí.
El lloro sí?
El lloro sí, per exemple, l'advocat.
Si teniu lloro no li dongueu alvocat.
No, advocat, d'acord? Però, per exemple, els nostres animals de companyia a vegades poden menjar aquests advocats, però a vegades pensem que té un vinyol
sí.
una miqueta més considerable. Ja no et fico l'advocat, sinó un préssec. El préssec també se'l poden menjar, però no és el préssec en si, sinó el pinyol del préssec, d'acord? Què pot ocasionar això? La típica obstrucció intestinal, el que dèiem abans del marisc, que és per un acúmul de substàncies de quitina que faci aquí com una bola i et faci una obstrucció. En aquest cas, el pinyol de préssec, el pinyol de l'advocat, se l'empassen directe, és a dir, ni el masteguen, és allò, no, el trencaran ni el mastegaran. És que trencar també té un altre perill, aquests
clar,
pinyols, d'acord?
Clar, els trossets que queden, no?
No només això, sinó que porta una miqueta de cianur.
Ah,
és
sí?
A dir, sí? O sigui, pinyols de poma, els pinyols de la cirera així, si es trenquessin, es matxaquessin, porta una certa quantitat de cianur, d'acord? Per tant...
O sigui, són tòxics també per les persones?
Sí, home...
Són que te'ls menges tu els pinyols?
Sí. No, però vés a saber, eh?
No, el que passa que té una petita quantitat de cianur, però que s'ha de trencar molt. Aquest pinyol, si s'ingereix completament, normalment no fa mal, diguem, a no ser que faci un mal físic, és a dir, l'obstrucció típica, d'acord? Però si aquests pinyols els esmicoléssim, porta una petita quantitat de cianur que pot arribar a ser a causar problemes respiratoris i pot arribar a ser mortal si n'ingerim amb molta quantitat, d'acord? I d'una certa manera, d'acord? Per tant, tot el tema de fruites, vigilar-les molt, parlar-les, o sigui, la fruita va bé, però donar-li els trossets que toquin, diguem-hi, quan toquin, d'acord? També hi ha altres components, com per exemple la llet. La llet, diguem, no és que sí, o derivats, diguem, derivats tots de la llet, però no els derivats làctics, és a dir, un iogurt amb un animal no li farà mal, d'acord? La llet en si sí que a vegades pot causar, no sé, arribar a ser tòxica, però causar problemes gastrointestinals. I parlem, per exemple, si és un cadell, pot arribar a tenir més problemes gastrointestinals o que aquests problemes se li allarguin una miqueta molt temps, d'acord? Allò típic gatet petit, digo, ai, pobret, que li va bé la llet o dos mesos la llet. I si no té diarrees no passa res. El que passa és que
s'ha de vigilar.
Pensem que nosaltres som l'únic animal mamífer que d'adults prenem llet. A la natura, normalment, si nosaltres no els hi subministrem,
no
veurien llet.
Clar.
És a dir, l'etapa lactant acaba en un cert període de temps, d'acord? Després la llet pot ser beneficiosa per altres coses, sempre i quan no siguis intolerant a la lactosa, perquè d'aquí rau el problema. És a dir, nosaltres, quan som lactants, tenim un enzim, que és la lactasa, que transforma aquest sucre de la llet perquè pugui ser digerida, d'acord? A mesura que ens anem fent grans, aquest enzim el anem perdent. Hi ha persones que potser que el perden molt més abans i, per tant, són intolerants a lactosa molt abans que no pas uns altres, d'acord? Els animals, per norma, no ho toleren ja i ja aquest enzim ja no el tenen perquè la seva època lactant ja ha acabat, d'acord? I, per tant, a vegades hi ha animals que prenen llet i a vegades tenen diarrees, no? Perquè, clar,
no la toleren bé
o tenen intolerància a la llet, d'acord? Per tant, tot el que siguin derivats làctics, per exemple, formatge fresc, amb iogurts, tot això sí que ho poden prendre. Per què? Perquè ja és una llet transformada. Per tant, el sucre de la lactosa ja s'ha transformat en un altre sucre que pot ser més tolerable per nosaltres. I això igual que les persones, eh? Mm-hmm. Hi ha persones que no poden beure llet, però en canvi poden menjar iogurt. Per
sí,
què? Perquè no
sí,
tenen
sí,
lactosa.
Sí.
D'acord? Per tant, per aquí sí que podem donar o subministrar sempre en mesura, d'acord, els nostres animals, el que serien derivats làctics una miqueta més potents, formatges acurats o així, intentar evitar-los, perquè això és un excés de sal, que també pot provocar aquest excés de sal, pot provocar problemes, hipertensions i sobretot depenent de quina edat tingui aquest animal, és a dir, un animal de 15, 16, 17 anys que ja té problemes cardiovasculars, per exemple, o té altres problemes digestius, si a sobre va amb una bessura així, se li poden complicar.
Vigileu les taules de formatges,
sí,
doncs,
sí,
eh?
Sí, sí,
correcte.
Sí.
I per contra, un animal petitet, d'acord?
Clar.
Un animal petit...
Tan menys que mengi, ja pobre, clar.
Menys tamany
menys
i també un animal petit jove, d'acord, que està en època de creixement, també té una ingesta molt més alta d'alimentació, per tant, pot anar buscant més per sobre la taula i, per tant, hem de vigilar també segons l'edat, segons el pes de l'animal i segons quina espècie animal en certs components.
Jordi, ens escriuen a través del 682-900-600 i ens diuen, el vostre veterinari és de Bianya, oi?
Sí.
Pregunten, molt bé. Diu,
és molt fàcil aquesta resposta.
Diu, heu detectat que hi ha un increment brutal de processionària del pi?
No, ara no és època. En principi, amb aquest fred, tots estan amagats, diguem. Això... primavera-tardor, d'acord? És a dir, quan comença el bon temps és quan surten les orugues i els capolls per aquí. Una altra cosa és que en un bosc on hi hagi hagut alta concentració de processionària quedin restes en el terra, que són els pèls urticants de les orugues que al passejar... Uh-huh. O sigui, que el problema de la processionària no és la processionària o la ingesta del cuc en si? És que la processionària, que té aquest nom perquè fa una corrua com una processó, d'acord? El problema és que aquest cuc té uns pèls urticants, que aquests són els que proven provocar aquesta inflamació, aquesta al·lèrgia i fins i tot una molèstia molt més gran i que fins i tot poden necrosar-se la llengua, d'acord? Si hi ha una zona on hi ha hagut molta processionària i molts de cucs han passejat per allà, han deixat potser moltes restes de pèls urticants en aquella zona.
I això
zona,
pot afectar encara que no sigui l'època.
I això, el nostre animal, passejant, ensumant, rascant per terra, pot ser que aixequi aquests pèls urticants i li afectin, d'acord? Però normalment pensem que és primavera, a la que comença el bon temps, febrer, març, abril, que comencen a sortir les orugues així per començar-se a enterrar. Ara pensa que amb aquest fred hi ha no només les orugues, tots els insectes. Tothom està amagat o en forma de capoll o en forma d'una altra estructura perquè poder subsistir durant l'hivern.
De totes maneres, Jordi, hem vist moltes mosques tontes, eh?
Sí,
sí, esclar, però, perquè és que fa, fins fa 4 dies feia calor, ha vingut de cop.
Més o menys, setembre, octubre, novembre, és època de tardor, hivern, però és que ha fet una temperatura de primavera i estiu. Aquest és el problema, no? No el fet, o sigui, els insectes no miren si és setembre o octubre, miren si fa fred o fa calor. Vull dir que és independent dels mesos, d'acord? El que passa que sí, això sí que t'ho lligo, en el sentit que hi ha molta gent que a setembre, octubre i novembre ens ha vingut a la clínica dient és que encara veig puces, és que encara veig paparres, és que fins i tot et diré que la setmana passada encara vaig treure paparres amb un gos. Per tant, és que som a novembre, és que d'aquí un mes cagarem el tio, com qui diu, amb la qual cosa trobar paparres també aquesta època de l'any és una mica estrany.
Bueno, això és efecte del canvi climàtic.
Bueno, canvi climàtic que li donem tot, o aquest augment de temperatures que no són normals per aquesta època de l'any. D'acord.
Jordi, se'ns ha acabat el temps. Una última pregunta molt ràpida. Sí. Les Nadales que tenim a casa i que són tan boniques ara aquesta època...
Les típiques flors de Pasqua.
Sí, són molt tòxiques?
No són molt tòxiques, però són tòxiques. És a dir, el que dèiem abans, quantitat, d'acord? Home, si el nostre gat o gos mossega una miqueta aquesta fulla, la saba i aquestes fulles, la saba que desprèn normalment no li cocinarà cap més problema, o com a molt vòmits o diarrees, d'acord? Ara,
si, menja, si el nostre si animal tota la Nadala,
es menja tota la Nadala o així, sí que pot arribar a ser tòxica per la saba que es desprèn, d'acord? Fins i tot una cosa pot ser tòxica a nivell local, és a dir, pot causar una al·lèrgia o una irritació a nivell de la boca, perquè és com irritant aquesta saba, i l'altra és que si n'ingereixen molta quantitat pot arribar a ser molt tòxica, d'acord? Problemes cardiovasculars, problemes sobretot de diarrees i així, que si és un animal petitet, jove, li pot ocasionar més problemes a curt plaç, d'acord? Que si és un animal molt més adult, d'acord?
Molt bé.
Per tant, tot el que són el vesc també és important treure-ho, perquè això també és molt tòxic, d'acord? Allò que penja i a vegades es va secant i van caiguent les boletes, que allò es pengen de cap per avall, d'acord? I tem abets i així, tot el que són aquestes fulletes que es poden anar desprenent, que si són de plàstic, mira, no passa res, però si són de naturals, a vegades vas desprenent i el nostre animal va fent de cotxes compra, d'acord? Sí. I també una altra cosa que no té res a veure potser amb les plantes, però tots els ornaments de Nadal.
Nadalencs, de l'arbre.
Boles, cintes, penjolls que pengem per allà, perquè el nostre animal a vegades hi pot anar acabant jugant, però no és que se'ls mengi directament perquè els agradi, sinó que van jugant, i, bum, i els van ingerint, diguem-ho així. És aquí, de tant jugar, se n'empassen un, d'acord? I per tant, més d'una bola de Nadal hem tret de l'estom, d'acord? Vull dir que no hi ha alguna cinta o hi ha alguna garlanda d'algun animal.
Doncs no seria el més desitjable. Per tant, a tenir-ho en compte de cara a aquests dies que ara comencen. Sí. Jordi Joanola, de la Clínica Veterinària Olot, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.